la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts, un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us avancem, com sempre, en primer lloc, els continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels ocells, fets destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb l'Andreu Escolà, membre del grup d'estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans Ecologistes de Catalunya, amb qui parlarem de la mortalitat d'espècies detectada al riu Siurana, al Priorat. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot plegat ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la cabina tècnica, Jordi Carretero. Comencem, com sempre, fent un repàs de les notícies. Esteu escoltant La veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. El toro de la Vega, Tordesillas, en perill de tornar a aparèixer. Perquè el passat dimarts, dia 13, malauradament, es va tornar a celebrar el Toro de la Vega, al municipi de Tordesillas, a Valladolid, precedit dies abans per un conflicte entre administracions. L'any 2016, la Junta de Castella i Lleó va aprovar un reglament d'espectacles taurins de resultes de les protestes de moltíssima gent, mitjançant el qual es prohibia matar el toro públicament i també ferir, punxar, colpejar, subjectar o tractar cruelment de qualsevol altra manera a l'animal en aquest tipus de festejos taurins. Enguany, però, l'Ajuntament de Tordesillas va modificar la normativa. Seguia prohibit matar el toro en públic, però es permetia ja d'agredir-lo i de clavar-li arpons. Davant d'aquests fets, el director general dels Drets dels Animals, Sergio García Torres, i la secretària d'Estat per l'Agenda 2030, en nom del Ministeri de Drets Socials, van presentar una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient per incompliment del reglament. La resposta de la Fiscalia va ser que no veia indicis de delicte en la nova normativa i que, per tant, desestimava la denúncia. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó va prohibir a l'Ajuntament de fer el festejo com tenia previst. Els jutges van considerar que el nou reglament comportava maltractament animal i van especificar que calia retornar al model normatiu aprovat el 2016. Tant de bo que tots els espectacles basats en la provocació de patiment i mort a un ésser viu, que formen part de costums arcaics, acabin prohibint-se. Si ens considerem una societat moderna i avançada, aquest tipus d'espectacles ja no tenen cabuda ni justificació. I és que és enverinats que posen en perill els animals vertebrats de la península. Una investigació en què ha participat la Universitat Autònoma de Madrid ha determinat que 47 espècies d'animals vertebrats que habiten la península Ibèrica es veuen afectades per l'ús il·legal de verí, una situació que afecta des de petits rosegadors, com són els ratolins o els lirons, fins a rèptils i depredadors, com les guineus, les àligues, els ossos o els llops. Un 25% dels animals estudiats per haver menjat esquers enverinats estan catalogats com a espècies amenaçades tant a nivell nacional com internacional. Aquest tipus de furtivisme és la resposta d'algunes persones que consideren els animals silvestres com una amenaça per les seves activitats i interessos, una actuació a la qual cal afegir la pressió del lobby de la caça en competència per la fauna cinegètica i el tràfic il·legal d'espècies. Els resultats d'aquesta investigació mostren la veritable dimensió de l'impacte que comporta l'enverinament de la fauna i les nefastes conseqüències que té pels ecosistemes. Els autors confien que serveixi per dotar de més recursos a les tasques destinades a inspecció i rastreig, una feina preventiva necessària per localitzar esquers o paranys enverinats i per combatre aquesta greu amenaça per la biodiversitat. Problemes a Sabadell per animalons que malviuen en un solar. L'Ajuntament de Sabadell s'ha compromès a reubicar el més aviat possible els més de 130 gats que malviuen en un solar situat al carrer Raimon Caselles de la seva població. Els problemes venen de lluny. Aquests gats havien conviscut en condicions lamentables amb 100 gallines, 40 conills i 4 gossos, fins que l'Ajuntament va decidir de traslladar aquests animals a diversos santuaris i protectores. Els felins, però, es van quedar. L'administració va arribar a un acord amb les entitats animalistes per mantenir-los al solar, esterilitzar-los i així controlar la població de la colònia. Després de 2 anys i en comprovar que continua la situació d'insalubritat amb què viuen els gats enmig de les deixalles, l'associació Solar dels Gats ha fet saltar les alarmes a les xarxes socials i ha demanat ajuda perquè siguin traslladats. La regidora de Benestar Animal de Sabadell, Marta Morell, ja ha manifestat que s'està treballant per resoldre la situació i per trobar un nou emplaçament digne i amb millors condicions per a aquests gats. D'altra banda, ha demanat també a la resta d'administracions més recursos pels ajuntaments en matèria de benestar animal. En paraules seves, legislar sense aportar recursos no és una bona solució i al final són els ajuntaments els que se n'han d'acabar fent càrrec. I 6 punts sense retorn per l'escalfament global. Segons un estudi realitzat per la Universitat d'Exeter del Regne Unit, l'escalfament global està a punt de provocar que sobrepassin els 6 punts de no retorn o punts d'inflexió. Els investigadors expliquen que aquests 6 punts es presenten quan un canvi en una part del sistema climàtic esdevé permanent i irreversible i comporta modificacions rellevants per al planeta. Actualment, la temperatura mitjana de la Terra ha pujat 1,1 graus. Amb aquest augment, ja s'ha sobrepassat el llindar que ha d'activar aquests 6 punts de no retorn o d'inflexió, que són els següents. La disminució del casquet de gel de Groenlàndia, la disminució de la part occidental de l'Antàrtida, la pèrdua del sol permanent glaçat als dos pols, l'anomenat permafrost, la mort massiva dels coralls tropicals, grans canvis en els corrents del mar de Labrador, davant la costa atlàntica del Canadà, i la pèrdua de gel estival del mar de Barents, situat a l'oceà Àrtic, al nord de Noruega i Rússia. Els científics adverteixen que les polítiques actuals no serveixen per controlar l'augment de la temperatura mitjana dins el marge desitjable, un llindar que es va establir en l'acord de París per evitar que l'escalfor del planeta pugi més d'un grau i mig respecte a l'era preindustrial. En cas de seguir en aquesta línia, calculen que l'any 2100 la temperatura mitjana haurà augmentat uns 2,6 graus. En aquesta acceleració cal tenir en molta consideració també els canvis que es van produint en els grans corrents oceànics, que incideixen fortament sobre la meteorologia. És ben evident, per tot això, el futur devastador amb què s'hauran d'enfrontar les properes generacions.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Si ignores el nom de les coses, desapareix també el que en saps d'elles.
Aquesta cita correspon al metge, zoòleg, botànic i naturalista suec del segle XVIII, Carlon von Linneo, reconegut mundialment com el fundador del sistema de classificació científica natural. Aquest savi naturalista va identificar i classificar totes aquelles plantes, animals i minerals que coneixia segons les seves similituds recíproques. va començar a preparar el seu propi mètode de classificació l'any 1730, estudi que va ser publicat 5 anys després. El 1751, Linneo va publicar la filosofia botànica demostrant la reproducció de les plantes. La seva curiositat i els seus primers estudis sobre botànica van començar-los des de molt jove, observant les plantes de l'ampli jardí que envoltava la casa dels seus pares. Els seus treballs i investigacions de gran transcendència van representar la base sobre la qual les posteriors generacions de científics han anat treballant, corregint i perfeccionant la ciència de la taxonomia. Entre els nombrosos qualificatius que se li van dedicar a Linneo hi figuren el de príncep dels botànics i la d'haver estat un dels pares de l'ecologia. Classificant i adjudicant noms al regne animal, vegetal i mineral, aquest gran científic va aconseguir incentivar l'interès envers la natura i els seus estudis que mai fossin oblidats.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. No l'ubico, Abel. Explica'm, a veure on te'l trobem, aquest.
Clar, no l'ubiques perquè, desgraciadament, ara cada vegada se sent menys als nostres camps, però és un ocell, és la perdiu roja, molt comú abans, ara ja no tant, tot i que continua sent un ocell en principi comú, de zones agrícoles, típic ocell de camps de cereal, de zones aquestes també d'erms i de terra sense ningú, anem a dir, terra sense nom, i que és un ocell, doncs, que era molt comú. La perdiu, com sabeu, és, bueno, té una mida com una gallina, més o menys, i és, jo trobo que és un ocell molt, molt bonic. I, però que ara, en aquests moments, doncs, està en un cert declivi per la pèrdua d'hàbitat, que ja ho hem comentat altres vegades en el programa, doncs aquesta pèrdua i simplificació de l'hàbitat, sobretot en zones agrícoles i rurals. A més, també m'ha afegit la caça, que també, clar, és un ocell de caça per excel·lència, doncs entre una cosa i altra, doncs és un ocell que està en declivi. És un ocell granívor a l'hivern, o diguem-ne, en el seu estatge adult és sobretot granívor, però també menja molts invertebrats, molts insectes, quan està criant, perquè els pollets necessiten proteïna per créixer i llavors els alimenta amb invertebrats. Això és bastant freqüent en els ocells. I és una espècie bàsica a la cadena alimentària aquí en el Mediterrani, o almenys era, quan era més abundant. L'àguila cuabarrada, per exemple, un altre nom que té és àguila perdiguera, en castellà àguila perdicera, també es diu. Vull dir que és un ocell que servia d'aliment a àguiles, guineus, al linx ibèric, al llop, també, altres animals. Doncs és una espècie presa bàsica de la cadena, una espècie amb molta productivitat.
I que, per tant, haurien de tenir una mica més en compte, eh?
Ah, exacte. I que, de fet, quan van davallar perdius i conills, que també van tindre una davallada important, molts rapinyaires i tal també van patir moltíssim. Això als anys 60, 70, 80, sobretot el conill va patir molt, i llavors molt d'aquests rapinyaires, doncs clar, si no tenen aliment, doncs adeu-siau, no? I la perdiu, doncs, estava aquí, a la base de la cadena d'aquests depredadors ja una mica grossets. I bé, doncs, és una espècie força mediterrània, i que la trobem sobretot a la península Ibèrica, a la part del sud de França, i més cap a l'Europa humida, queda substituïda per una altra perdiu. La perdiu xerra és un altre tipus de perdiu, diguem-ne, substitueix el nínxol ecològic de la nostra perdiu d'aquí.
Doncs, si et sembla, tornem a escoltar el cant de la perdiu roja. Thank you. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimats, estimades, inclosos els animalons, en Frank Sinatra sempre és una garantia. Però si l'escoltem amb un LP de nova fabricació, revivirem un Sinatra amb una de les més acurades sessions d'estudis i una orquestra que amb els arranjaments del Nelson Riddle i uns músics de lo millor, crec que escoltar-ho val la pena. La gravació és del 1956 i, com es diu a les tapes de l'LP, fou un treball molt acurat i fruit d'una avinentesa entre el Frank i el Nelson Riddle. Escoltem We'll Be Together Again i Anything Goes.
And times when I know you. temptation surround you. Don't let the blues make you bad someday. Some way we both have a lifetime before us, for parting is not goodbye. We'll be together. Glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, anything goes. The world has gone mad today. Day and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. And good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words. Writing prose, the world has gone mad. And good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. May I say, before this record spins to a close, I want you to know anything
goes. Escolteu La veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA. Qui és ONG ADA? L'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, des del 1976, fundada en aquest any, aquí a Ràdio Estel. I avui parlem d'un d'aquells problemes dels quals no ens agradaria parlar, però n'hem de parlar, perquè passen, i de vegades, cada vegada més, passen més, per certes condicions, circumstàncies i també, de vegades, mala gestió. En primer lloc, saludem l'Andreu Escolà, que és membre del GPEC, Ecologistes de Catalunya, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans. Andreu, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
I parlem de la problemàtica que s'ha detectat al riu Siurana. De fet, ja fa temps que es ve avisant d'aquesta problemàtica, però aquest estiu, en concret el passat dia 22 de juliol, es va detectar la mort de fauna autòctona, en concret diverses espècies que estan en perill, com poden ser, per exemple, les anguiles o també la bagra, una espècie de peix d'aigua dolça amenaçada. Què us veu trobar exactament, Andreu?
Doncs, bueno, a mi, abans que res, m'agradaria dir-vos, és perquè al final hem presentat una denúncia i vam fer una nota de premsa. Però la problemàtica aquesta ve des de mínim fa 20 anys, des que es va canviar el règim de concessions del riu. Que vol dir que hi ha una gent que té una concessió que es diu Comunitat de Regants de Riudecanyes, que està fora del riu Sorana i s'enduen l'aigua.
Ens centrem en primer lloc també perquè la gent pugui entendre el que va passar amb aquestes espècies i el que us veu trobar i quina denúncia també heu fet efectiva. No? Bàsicament el que veu trobar és aquesta mortalitat que ja anunciàveu.
Sí, perquè... d'anguiles bagres, sí. No, perquè el que passa, perquè ho entengui la gent també, penseu que moren milers i milers de peixos. La denúncia que vam posar és mínima, perquè s'asseca tan ràpid el riu, baixa el cabal, no?, que potser en 3 dies un toll desapareix, o quasi desapareix. I què passa? Que no trobem els animals morts perquè s'ho mengen els senglars. I més amb la sequera, és una autopista de senglars el riu. És el seu hàbitat, no?, preferit. Si hi hagués aliment al bosc, doncs potser no baixen tant, però en un any de sequera així, llavors no trobes ni una espina, no queda res, o sigui, que el que hem trobat nosaltres és mínim. Nosaltres vam trobar 50 peixos morts. Això no és res. Estem parlant de milers i milers i milers de peixos.
Aleshores,
que desapareixen.
Vosaltres us trobeu aquesta situació i denuncieu...
Vam fotografiar. Primer vam avisar agents rurals i després ja de forma oficial ho vam presentar als agents rurals perquè quedés constància.
S'hi presenta Forestal Catalana, que és una empresa pública de la Generalitat que fa feina des dels anys 80, des del 87 en concret. I què us diuen? Perquè, clar, ells el que proposen és traslladar les espècies que encara queden al riu a certs centres de cria, no?
Bueno, això és esperpèntic, ja us diré per què. Què succeeix? Que a partir del moment que tu, com a entitat ambientalista, ho treus a premsa, i l'ACA ho veu, i el Departament d'Acció Climàtica ho veuen, què fan? Automàticament contrarrestar aquesta informació per quedar bé. I què és? Es gasten uns diners perquè aquesta gent cobra, no són voluntaris com nosaltres, i venen, agafen els llocs que intueixen que s'assecaran abans, com us deia, que més o menys ho vas veient, agafen aquells peixos, els autòctons, i se'ls emporten a un centre que ells diuen de cria, que tenen els ports, o bé amb una bassa de rec que està a la Torre de l'Espanyol, sembla que és, per deixar-los allí. I el més bo d'això és que aquests peixos no han tornat mai al riu Siurana. És a dir, la Generalitat fa veure que no passa res, deixen prendre tota l'aigua perquè hi ha una concessió, i en lloc de deixar anar aigua, què fan? Paguen uns senyors perquè també surtin a la tele, que vegin la bona acció, no? Tot menys deixant aigua al riu, que és el que necessiten els peixos. Els peixos no necessiten que els trasladin.
Clar, perquè això és com posar un pedaç en lloc d'una solució, evidentment, i és agafar uns peixos que estan en perill de mort perquè es va assecant el riu i portar-los a un lloc on sobreviuran durant un determinat temps, però tampoc són les seves condicions naturals. I tampoc hi ha un pla...
No tornen. Clar. No els tornen. És aberrant, o sigui, com a Departament d'Acció Climàtica, abans es deia Medi Ambient, que clar, el de Medi Ambient ja ha desaparegut, sota el paraigües d'agricultura, els conceptes que tenen i la defensa del medi ambient és terriblement nefasta.
I davant d'aquesta situació, que podeu, és a dir, veient aquestes solucions que no són solucions, vosaltres què podeu fer com a entitat?
Nosaltres l'únic que fem és pressionar constantment, portem 8 anys de lluita. Aquesta conseqüència de 8 anys de lluita, de moment, està en 2 querelles que se'ns han presentat la Comunitat de Regants de Riudecanyes, perquè entenen que els estem perjudicant. Una a la meva companya Anaïs i a mi, perquè vam fer tornar durant unes hores les aigües al riu, precisament perquè recuperin aquests cabals. Vam taponar la sortida, el desviu de les aigües cap al pantà de Riudecanyes, i l'altre dia, doncs, amb una altra querella, perquè em vaig fer una foto amb una placa, una reproducció d'una placa franquista. O sigui, no només la Generalitat no deixa anar no s'esforça per deixar anar l'aigua al riu, emparant-se en una concessió, quan és un espai, vull recordar que és un espai natural protegit, eh?
Sí.
Amb el qual la gestió depèn de la Generalitat, no depèn de Madrid, eh?
Doncs ara, Inem, deixa'm recordar que parlem amb tu, amb l'Andreu Escolà, que és membre del GPE, que és el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, fundat a Reus des del 1984, també, per tant, una llarga trajectòria, com deies, també de denúncia, en concret en el cas del riu Siurana, del que estem parlant, d'aquesta mortalitat de peixos que es va trobar aquest passat estiu, però unes mortalitats que són repetides i de les quals ja es venen avisant. No hi ha solucions de moment, la Generalitat, bé, com dius, s'hi ha personat ha fet aquestes actuacions per sortir del pas, de moment, de transportar espècies que estan en perill a zones o petites basses perquè puguin sobreviure un determinat temps, però, evidentment, això no és cap solució. El problema és el cabal i això es tracta d'una zona protegida dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural i també de la xarxa Natura 2000. Per tant, aquí s'estan infringint, en principi, també directives europees.
Sí. El que passa que nosaltres ja ho hem portat a Europa un parell de vegades. El que passa que Europa abans et demana que tu ho hagis portat als tribunals d'aquí i que la justícia s'hagi, no? S'hagi, diguem-ne, hagi fet una resolució. I de moment això no ho hem fet perquè dona molta més feina. Has de contractar advocats molt especialitzats. És el Consell Comarcal del Priorat ho he intentat, però és molt feixuc, no? I llavors, de moment, la Generalitat em diu que hi ha una concessió formalitzada, es renta les mans, i quan els apretem, diuen que els responsables són la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, perquè el Siurana desemboca el riu Ebre, Garcia, concretament, no? Mm. I llavors, amb això, intenten justificar-se front als altres, i l'únic que fan és justificar aquest trasbassament que se sent garantint la mort del riu, eh? Perquè abans la concessió del 2001 era diferent, baixava més aigua. Reus, o sigui, Reus. La comunitat de regants de Riudecanyes ja se n'enduia d'aigua. Això ve de l'any 1930, que es faci una idea que es va començar tot el projecte, no?
Sí.
Llavors, que s'enduguessin aigua pels pagesos, això és normal, lògic. El que no és normal és que s'enduguin el 90% dels recurs, que és l'aigua, i que és de tots, és obviant els drets de la gent del Priorat i obviant el propi medi natural, que el riu Siurana és l'eix vertebral del Priorat.
Centrem-nos...
Siurana no sí, hi ha Priorat.
Centrem-nos en el cabal i en això que dius, eh? Situem, evidentment, neix un curs que neix en aquesta conca, les muntanyes de Prades, i que acaba i desemboca també a l'Ebre, i que és eix vertebrador de la comarca del Priorat, i que, bé, que és moda de vida també, i depenen molta gent, no? Evidentment, en aquesta comarca.
Sense aigua no hi ha vida, eh?
Sense aigua no hi ha vida, sí, sí, és així. I el problema principal és, per tant, l'agricultura, no? Aquest traspàs d'aigua, diguem-ne, sobretot per la comunitat de regants de Riudecanyes, és així?
Bueno,
o no?
No. Sí, l'origen sí. L'origen era que hi havia unes 3.500 hectàrees de rec aquí al Baix Camp, no? Per Vallaners, sobretot, no? Mm. I 3.500 hectàrees i aproximadament 3.500 famílies. L'última informació que vam comprovar de la superfície que hi ha, o sigui, destinada a agricultura de pagesos que s'hi dediquin, cens del sindicat de pagesos, de Unió de Pagesos, eren 300. Llavors diràs, i per què hi ha tant de problema? Molt senzill. Doncs realment, si tu ets un pagès que t'has jubilat, que t'has venut la terra, o que t'has fet un pou, tens aquests drets adquirits, però els pots retornar, no? Et paguen menys quantitat del que tu pagues a la pròpia comunitat de regants. I què fan? Doncs es ven als ajuntaments. I els ajuntaments, no sé si sabeu, que el preu de l'aigua per rec o aigua de boca té dos tarifes. Aproximadament és 6 vegades inferior la de rec. I vam descobrir que diversos ajuntaments, entre ells el de Riudoms, el de la Selva del Camp, Reus i poblacions més petites s'abastien d'aquesta aigua, pagant-la més barata, però després els usuaris els venien a preu de boca. Què succeeix? que, clar, ara cap ajuntament d'aquests vol renunciar a aquesta aigua perquè és molt més barata que l'almini transvasament de l'Ebre. I mentre que el riu Siurana es vagi morint, que tothom parla de medi ambient, de biodiversitat i això, i som responsables, per cert, jo sóc de Reus i visc a Reus,
sí,
som responsables de la mort del riu Siurana i dels peixos que allí viuen i perjudicant els nostres veïns del Priorat, no?
I feia referència, a que des del 2001 la situació no era així, és a dir, que es garantia més o menys un cabal mínim pel riu Siurana. Sí. Què és el que ha canviat?
Eren 200 litres. O sigui, la comunitat de regants de Riudecanyes, que amb la pregunta que m'has fet abans, de regants només queda el nom, perquè si fos per regants no hi hauria cap problema. El que passa és que no es pot mantenir econòmicament, perquè és un negoci privat d'aigua. Llavors, què és el que va canviar? Que abans la comunitat de regants, la concessió era que es podien endur fins a 4.000 litres per segon, que això és molta aigua, sí, quan plou molt, no? Però a partir dels 200 litres per segon, és a dir, el riu baixa en 201, aquell 1 se'l poden endur.
Val.
No? Què van fer? Ho van girar d'acord amb la Generalitat i amb l'ACA,
sí,
que no, la comunitat, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i allò es va passar, diu, us canalitzarem l'aigua, us l'enviarem de boca per tubo, i a les petites comunitats ara d'Horta també els hi deixem una quantitat. I tota la resta és nostra. I això ho va avalar a l'ACA, perquè està assignat per la persona que era la directora de l'ACA en aquell moment. Aleshores, de 200 litres que podien baixar, en deixen anar 20. Imagineu-vos.
20 litres per segon.
El significat d'això pel riu, per l'hàbitat, pels arbres, per tota la fauna, no?
I aquí, digues.
Tenim la posició de la Generalitat de fer cas omís. Pensem que hi ha pressions externes de partits i d'interessos externs, perquè, clar, l'ACA fa una posició de titella aquí. Totalment. Totalment de titella. Em dic que hi ha una concessió que s'ha de respectar.
Clar, la gent, és lògic, que es faci un embolic una mica amb els temes de gestió de l'aigua, també en aquest cas concret. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'ens públic general, diguem-ne, per les conques internes. En el cas de tots els rius i totes aquelles conques, no, que vagin cap a l'Ebre, hauria de ser la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre qui mani i qui gestioni, no? Però en aquest cas no té... Quin paper hi té la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre?
Avala i protegeix els drets adquirits, però la gestió del pantà de Siurana, que és el que regula l'aigua que després anirà a Riudecanyes, la porta el dia a dia l'ACA, la té cedida. I l'espai natural protegit, que són les vernedes del Siurana, no?
Sí.
Són responsabilitat del departament, el que abans era Medi Ambient, que ara és Acció Climàtica, que la responsable és la senyora Anna Bernades, que també és responsable de l'ACA. Llavors, clar, estem en un atzucac. Tothom sap que això és injust. Tothom sap que s'està fent un expoli. En Reus fa més de 20 anys que llença, abans us he dit que en deixen anar 20 al riu Siurana, no? Doncs Reus llença 300 litres per segon d'aigües residuals. Diu, fa 20 anys que es podria haver fet una depuradora amb terciari per poder aprofitar aquestes aigües per rec.
És a dir, aigua que... On va aquesta aigua?
Al mar. A un barranc, que és un riu, perquè, clar, quan té aigua constant, un barranc és un riu, si l'aigua és constant, que es va menjant totes les terres, no?, no voltant, i baixa, o es filtra, no?, i si no va cap a Salou.
I aquesta és l'aigua que surt de la depuradora, del sistema de depuració,
de Reus. O sigui,
de Reus.
Per què ho dic, això? Perquè no poden dir que no hi ha aigua aquí baix. No poden dir que no hi ha aigua al Baix Camp. L'aigua sobra, el que no està ben gestionada i que hi ha interessos perquè això no es vegi. Què hem fet nosaltres? Posar-ho a la llum pública. Una cosa que teníem davant i no havia sigut mai ningú conscient. I a base de reclamar, i a base de les denúncies d'aquests senyors que ens posen, que ens han ensenyat el camí, a aprendre i a veure què és el que passava aquí. Però són aquests drets adquirits antics que moltes vegades van per sobre de l'administració i no ho veu ningú. I clar, tu, el que fan és dir, no, no, és que volem perjudicar els pagesos. Nosaltres no volem perjudicar els pagesos. Nosaltres defenem els pagesos, però també és del Priorat. Clar, l'aigua és un bé públic. No és una aigua per la gent del Baix Camp.
Crec que ha quedat...
És el Priorat.
Sí, sí.
És que és un absurd, tot això.
Crec que ha quedat força clar també qui és el responsable, en aquest cas, d'aquesta situació, els diferents organismes, des de la Generalitat fins a l'Agència Catalana de l'Aigua, sobretot, que són els responsables, en aquest cas, del control d'aquest cabal, del pantà de Siurana, i que al final deriva cap a Riudecanyes, no? I que, per tant, doncs, s'ha de fer alguna cosa, que això al final deriva en un negoci i que comporta la mort d'espècies que estan protegides, per cert, estan dins de les llistes de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, catalogades com a espècies amenaçades o en perill, com les que hem parlat, l'anguila o la bagra. Esperem que la pressió segueixi perquè algú ha de fer alguna cosa en aquest aspecte. Andreu Escolà, membre del grup d'estudi i protecció d'ecosistemes catalans, al GPEC. Moltes gràcies per explicar-nos avui i enhorabona també per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres, perquè sense la difusió i que la gent no conegui aquesta problemàtica no haguéssim aconseguit tant de recolzament com estem aconseguint. I ens consta que hi ha molta gent que de dins la Generalitat que entenen i estan a favor de la nostra causa. L'altra cosa és que no ho puguin dir públicament, però cada cop tenim més adeptes. Com més injustícia, la gent té sensibilitat i a poc a poc anem avançant, ni que sigui molt dur.
Doncs esperem que acabi a bon port. Andreu, gràcies.
Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Us presentava un Frank Sinatra, potser en una de les gravacions seves més bones que mai s'han fet, perquè els integrants eren tots de lo més professional. Permeteu-me ara dir-vos que és quasi segur, ho dic per les dades, que la companya d'aquells moments del Frank era l'Ava Gardner, que estava a la Costa Brava, i que el Frank, molt enfadat, es va presentar aquí per rescatar-la. Perdoneu aquest petit safareig. Escoltem ara dos tracks, Making Whoopee i Swinging Down the Lane. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice, it's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest and think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another bride, another June, a sunny honeymoon, another reason, here's that season for making whoopee.
a mess of shoes, a gang of rice. The groom is nervous that he answers twice. It's really killing this cat so willing to make whoopee. Washing dishes with those baby clothes. He's so ambitious, man, he even sews. But don't forget, folks, that's what you'll get, folks, for making whoopee. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Everybody's hand in hand, swinging down the lane. Everybody's feeling grand, swinging down the lane. That's the time I miss the bliss that we might have known. Nights like this, when I'm all alone, when the moon is on the rise, baby, I'm so blue. Watching lovers making eyes like we used to do. When the moon is on the wane, still I'm waiting all in vain. Should be swinging down the lane with you. Watching lovers making eyes like we used to do. When the moon is on the wane, still I'm waiting all in vain. Should be swinging down the lane with you.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem la coloma del Nikola Tesla. Nikola Tesla fou un important científic i investigador del segle passat, descobridor de la corrent alterna. L'altra gran passió de la seva vida eren els coloms, i no dubtava a portar l'habitació de l'hotel on vivia a tots aquells coloms malalts que trobava pel carrer per poder-los guarir. Sembla ser que l'any 1922, la coloma, pel qui tenia la gran més estima, va volar fins a la seva habitació per morir al seu costat. en Tesla va quedar tan afectat per la seva pèrdua que va deixar escrit: "Des d'aquell moment, una llum es va apagar en la meva vida i en el meu treball."
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.